10 del matí. Travessam ara l'equador de Farafar d'avui, dilluns 6 d'octubre, i ho feim amb la Jamila Canale a l'estudi. Molt bon dia de nou, companya.
Bon dia.
I amb en Bernat Masferrer, que s'incorpora en el seu espai. Molt bon dia, Bernat.
Bon dia, Pepa. Bon dia, Jamila. Què tal? Bon dia, Miguel. Com estem? Bé, avui, avui farem un espai menys satíric, més seriós. Avui... Doncs parlarem de pel·lícules sobre periodisme. Arran dels luctuosos successos d'ahir a Formentera, aquest matí he pensat que podíem parlar de periodisme i fer un top 5 de les millors pel·lis que considero que hi ha de periodisme, almenys sota la meva, diríem, sota el meu criteri, sota la meva consideració.
Per això
jo porto aquest espai. El criteri és el meu, de ningú més. Abans, però, una reflexió de periodisme, un és de mena. Hi ha una curiositat que et porta cap a les ciències naturals, la feina en un laboratori. N'hi ha una altra que et porta cap a les ciències socials, els historiadors, els sociòlegs, fins i tot els antropòlegs, que compartim algunes pulsions amb els periodistes. I després hi ha una curiositat que és la del periodista, que és la que una mostra que un la mostra i l'exerceix des de petit. El saber els fets i les històries darrere dels fets, des del per què doncs que un nen hagi pagat a un altre al pati o fins per què veus que afuseien a Ceausescu a la tele. Hi ha gent que tenia aquesta curiositat i ha acabat fent altres feines. Hi ha gent doncs que ho explica, no? Jo sóc un periodista, doncs diríem, frustrat. Hi ha gent que era curiós i que s'ha acabat sent periodista. A partir d'aquí molts factors influeixen a l'hora de ser un bon periodista o no. Jo, en aquest cas, periodista de formació i en formació, puc testimoniar un fet, això sí, una afirmació, una asseveració. El bon periodisme o el temps no va en sintonia amb els signes dels nostres temps, però és així. Per tant, si algú ens està escoltant i té un fill o un net que ha expressat la voluntat de ser periodista, se l'ha d'avisar que un periodista treballa d'una manera o altra 24 hores i que si té ànima de funcionari, doncs que faci unes oposicions, que ell se sentirà més a gust amb la seva essència i el món s'estalviarà un mal periodista. Un periodista està sempre observant i mentre observa pot o no treballar. La resta vol només experiència. Jo sóc lector dels diaris des de petit i tinc una sèrie de periodistes que m'agraden especialment. Unes predileccions després d'anys i no plegant-me als sectarismes. M'agraden periodistes de publicacions d'ideologies diametralment oposades. Tinc especial predilecció pels bons periodistes de successos. Per exemple, per citar-ne un, en Jesús García Bueno del País. Sabent gestionar fons, sabent tenir paciència, sabent llegir el llenguatge judicial i al final sabent explicar una història, sense sensibleries, amb fets. En aquest cas, doncs, i posant doncs, el focus sobretot en els successos, com a font doncs, de bon periodisme, mirem el que per mi són les 5 millors pel·lícules de tots els temps. Us pareix bé?
Vinga, superbé!
Comencem amb la primera.
Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse.
¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así?
Yo sí. ¿Y usted?
Ese cura de Boston abusó de niños en 6 parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso?
No, ninguno.
¿Podría tu equipo ocuparse de ello?
¿Spotlight? Escuchad, chicos, todo el mundo se interesará por esto.
Jamila Canale, tu que t'agrada tant el cinema i que fas tantes analogies i tantes connexions amb el cine, te recomano com a top 5 aquesta pel·lícula de Spotlight. Et sona?
Sí, moltíssim. Crec que va guanyar algun premi, no?
Va guanyar l'Òscar.
Va guanyar
l'Òscar de la millor pel·lícula.
Desgraciadament, no l'he vist.
Doncs no, mira, una cosa que m'he deixat...
Però això em ve allò molt bé, aquesta secció avui.
Espera, doncs, ara tirem-me la pots veure.
Jo molt aquesta bé. Pel·lícula va ser potser l'última, jo diria l'última a la meva vida, que vaig comprar en DVD.
Uau!
La vaig encarregar en DVD 2015. Era una època que encara comprava CDs i DVDs, no volia plataformes. Al final, doncs, m'he acabat sucumbint. És una pel·lícula de 2015 de Thomas McCarthy amb Michael Keaton com a paper protagonista i Mark Ruffalo, que sortirà a una altra pel·lícula també com a assistent. A quina plataforma podem veure, Pepo?
Doncs mira, en lloguer a Google Play, a Apple TV o Rakuten, a més d'Amazon Prime.
Doncs sí, has de pagar per veure aquesta pel·lícula.
Home, si tens Prime, no?
Si tens Prime, si no és en lloguer, doncs perfecte. Mira, la pel·lícula explica la història real de com l'equip Spotlight, o sigui, com un setmanari, no?, com un setmanal del Boston Globe, va descobrir l'encobriment d'abusos sexuals a menors per part de l'Església Catòlica, una investigació que va treure a la llum no només un grapat de sacerdots depredadors, sinó una conspiració sistèmica que s'estenia des de Boston fins al Vaticà. Aquesta va ser el tipus d'història que s'exige a les institucions, que, diríem, enfureix la gent, que provoca negació i indignació abans d'obligar, finalment, a retre comptes. Li va valer a l'equip del Premi Pulitzer, o sigui, primer van tenir el Pulitzer a la gent del Boston Globe, també va destrossar la confiança en l'Església d'una manera que encara se sent avui dia. Diríem que és el gran cas d'abusos sexuals dins l'Església, a més amb una diòcesi com és la més catòlica dels Estats Units, el país més poderós del planeta, que és la de Massachusetts, que és la de Boston. Però, clar, que a més a més et fa ganes de visitar una ciutat com és Boston, una ciutat culturalment... Que hi han fet pel·lícules molt xules, també, com per exemple Mystic River, també succeeix a Boston. Jo diria que no només és una de les millors pel·lícules sobre periodisme que s'han fet, sinó també una de les més precises. No només reflecteix els fets amb exactitud, sinó que també transmet l'essència del periodisme de recerca.
A mi em va cridar molt l'atenció, ara que dius això del tema recerca, van traient proves, van traient testimonis i no publiquen, i esperen, i tornen, i segueixen.
Sí, podríem destacar el treball tediós, el tedi, els atzucacs, no? Aquests culs de sacs, aquests carrons de sortida, la manera com les grans històries no comencen amb una primícia sensacionalista, sinó amb la molesta sensació que alguna cosa no quadra. La manera com els periodistes persegueixen detalls que poden no portar enlloc, truquen portes que no poden obrir-se i llegeixen antics expedients judicials en un soterrani molt després que tots els altres se n'hagin anat a casa. És això que dèiem al principi, de que el bon periodisme vol temps. De Spotlight, d'acord?
Me l'apunto per aquesta tarda.
Segona recomanació en el top 4.
Som-hi. Omar.
Que és un dels leitmotivs de la sèrie The Wire. Aquí a Espanya es va titular Bajo Escucha, també la tinc en aquest cas en DVD. Es fa des del 2002 al 2008, diríem anterior a les plataformes, i és potser una de les sèries més emblemàtiques d'HBO, diríem el gran canal, la millor, diríem, plataforma de per manufacturar, doncs, sèries. Què fa? S'ambienta a Baltimore, a Maryland, molt a prop de Washington, molt a prop de Filadèlfia. El fil conductor són les intervencions telefòniques judicials encomanades a un grup policial. La pel·lícula, i això és important saber-ho, és ideada, escrita i produïda pel periodista David Simon. En aquest cas, ell treballava a la secció de successos del Baltimore Sun abans de convertir-se en escriptor d'històries. Ha fet altres sèries molt, molt xules. Algunes ambientades a Baltimore, o per exemple una ambientada a Nova Orleans després del Katrina, per posar un exemple. Són 5 temporades. És una pel·lícula és una sèrie que sobretot s'ha dit que és realista, se centra sobretot en el tràfic de drogues. Molts dels seus personatges es basen en persones reals de Baltimore i diversos actors secundaris, de fet, són aficionats, passen, o sigui, són reals, són gent. De fet, algun va acabar morint del que feia a la sèrie, o detingut. Presenta cada temporada una institució diferent de la ciutat i la seva relació amb la policia i amb els àmbits més marginals de la ciutat. En aquest cas, a la cinquena temporada, que és la definitiva, parla el periodisme. A la quarta ha parlat, doncs, de la política, a la tercera el sistema educatiu, a la segona del port, i la primera, potser la més emblemàtica, és una introducció a la sèrie amb uns personatges que mai més que sempre t'acompanyaran, sobretot en aquest cas el detectiu principal, que és Dominic West, en McNulty, o per exemple l'Idris Elba, que és en aquest cas un dels dolents, entre cometes. Però tots els dolents tenen coses bones també, com les grans sèries. L'Idris Elba després amb The Wire es va catapultar com un gran actor. És un actor que ha fet, és un actor molt gros, que ha fet moltes pel·lícules després de The Wire. Jo us recomano les 5 temporades, si voleu veure bona, si voleu veure una sèrie de 12-13 capítols per temporada, que cada capítol dura una hora i cada capítol és com una pel·lícula, doncs, i sobretot la segona, doncs, que passa al port, també és molt, molt xula. Però la cinquena, i aquí és on anem, va del paper del periodisme. Si tenim un paper innocent o no amb el que passa en un lloc.
Escolta'm, justament, Michael Williams, l'actor que interpretava a Omar Little, aquest que escoltàvem ara, que és un dels grans traficants de la sèrie de The Wire, va morir per sobredosi accidental. Llegim quan tenia 54 anys, el van trobar a Nova York l'any 2021.
Sí, correcte. En Omar, que ell era traficant, però sobretot era conegut a la sèrie perquè tenia uns valors, era un, dins el món de Baltimore, a més feia un paper de traficant homosexual que li donava, doncs, clar, estem parlant de 2002 quan es creen els personatges, no hi havia, doncs, la centralitat, diríem, i l'acceptació que hi ha avui en dia sobre, diríem, totes les sexualitats. I a més, ell el que feia era atracar els dolents. Ell el que feia, traficava amb el que robava els altres. Llavors era com, no era ni policia, no era ni periodista, no era ni polític, no era, diríem, traficant, que hi havia diversos tipus de traficants, sinó que era el que robava els traficants, i a partir d'aquí, amb això, doncs, llavors era com un personatge molt estimat. Vinga, va, anem al 3.
Unit 1 to Unit 2.
What?
We're home.
Base 1 to Unit 1. Base 1 to Unit 1.
Hold it, you mother! Hold it! Police!
There's been a break-in at Democratic headquarters. They were bugging the place.
Woodward, Bernstein, you're both on the story now. Don't fuck it up.
Redford. I'm Bob Woodward of the Washington Post.
Se sent, Woodward? O sigui, això és, per descomptat, se sent aquí com piquenegant la màquina. I l'he posat per posar-la perquè aquesta pel·lícula és considerada la precursora de totes les pel·lícules sobre periodisme. Tots els homes, el president, tots els homes, el president d'Alan Pàculo de 1976, protagonitzada per el recentment desaparegut Robert Redford i Dustin Hoffman, la història, doncs, de dos periodistes, Bob Woodward i Carl Bernstein, que investiguen a través d'una garganta profunda, la
seva font,
la gargamella,
no?
Profunda, en aquest cas la seva font.
Que queden en un pàrquing fosc.
En aquest cas, doncs, uns papers que acaben incriminant i, diríem, portant a la dimissió de Nixon, el president dels Estats Units, quan la política era d'una altra manera. En qualsevol cas, va definir la manera com generacions de persones, i probablement més un periodista, conceben el periodisme de recerca. I recordem, van destapar l'escàndol Watergate, cosa que va acabar provocant la dimissió del president dels Estats Units, però el que la converteix en una referència no és només el tema, és la fidelitat amb la que captura el procés d'informar. Les trucades telefòniques sense resultat, les fonts reticents, la frustració de tocar a les portes només perquè te les tanquin els nassos. És una pel·lícula sobre periodisme que realment sembla periodisme. Una pel·lícula d'una altra època, també, perquè avui en dia el periodisme és una altra cosa. És una pel·lícula, doncs, que té 50 anys, la història també passa fa 50 anys. És com prendre una càpsula del temps, mirar-la avui en dia, aquesta pel·lícula. En qualsevol cas, s'ha de mirar.
L'he vista, eh?
Ah, l'has vista.
Todos los hombres del presidente, la podeu veure per subscripció a Movistar Plus o a Filmin.
I vinga, va, número 2. En el top 2.
Me llamo Truman Capote. La semana pasada estaba en casa de Marilyn. De 4 matiz que tiene colgadas en la pared, 2 están boca abajo. ¿Has leído el artículo sobre la matanza en Kansas? Quiero escribir sobre eso. No buscamos información secreta. No me importa que cojan o no a quien haya sido.
A mí sí.
Desde que era niño, la gente siempre ha creído que lo saben todo de mí. Por mi forma de hablar.
Anys 60, en aquest cas, un petit poble de Kansas tocant a Texas. Una família és brutalment assassinada. Els pare, mare, els tres fills són trobats a la casa, una casa que encara existeix, que encara es pot anar a veure, si un circula doncs, per allà a Kansas. I és aquesta pel·lícula que es diu Capote, en aquest cas de 2006, amb Philip Seymour, un dels seus últims, no últims, però un dels papers més recordats, després recordant que també va morir per una sobredosi, en aquest cas accidental, com deia en Pepo, si hi ha sobredosis accidentals. En aquest cas, Philip Seymour doncs, també mos va deixar doncs, molt d'hora i va deixar papers com aquest, com la de Capote. El periodisme se suposa que tracta sobre la cerca de la veritat. Però què passa quan un periodista s'obsessiona tant amb una història que la veritat passa a ser secundària respecte a la narració? Doncs és el que explica Capote, que tracta sobre aquesta línia tan delicada. Truman Capote escriu l'emblemàtic llibre A sang freda, que no es va limitar a documentar un crim, sinó que el va manipular. Ha publicat el 66, el llibre de Capote va ser un esdeveniment literari revolucionari. Es va convertir en un gran èxit de vendes i se li atribueix haver inventat la novel·la de...
True Crime.
De no ficció, correcte. Ah. Una nova forma de periodisme que pensa prestades les tècniques, que aprenia prestades les tècniques de la ficció.
Però Bernat, si és novel·la de no ficció, no té lloc lo de manipular, no?
Bueno, el que fa és agafar les eines de la ficció per explicar una història verídica. Ell manipula, la història perquè ell s'hi fica enmig. Ell acaba publicant el llibre quan han penjat a un.
Sí.
I ell entra a formar part de la història amb el seu final perquè ell té doncs, una relació molt concreta amb un dels assassins. I en aquest cas, d'alguna manera, la seva història s'acaba quan ell veu penjar de la forca a un dels assassins. En aquest cas, entre la manipulació. En qualsevol cas, avui en dia, molt del periodisme que es fa precisament és aquest de Truman Capote. Han sortit altres grans escriptors i periodistes que el que fan, i n'hi ha moltíssims, per citar-ne un és doncs, per exemple, Carrer, per exemple, un ara que s'ha de donar el Premi Nobel de Literatura un dia d'aquestos, Emmanuel Carrer doncs, podria ser un dels candidats, però avui en dia grans reportatges es fan seguint aquesta pauta, no? O sigui, explicant doncs, una història no només...
Novelada, una mica, no?
Una mica novelada, correcte, una mica novelada, introduint-te tu mateix com a personatge, etcètera. Escenes vivides, diàlegs reconstruïts, profundes percepcions psicològiques, aquestes eren les característiques distintives de Sang Freda, si l'heu llegit, però també ho era la seva controvèrsia més gran, la voluntat de Capote de donar prioritat a la narrativa sobre els fets. I va desdibuixar les línies, editant la realitat per aconseguir un efecte, fent que els assassins resultessin més simpàtics donant forma als fets reals en una història estructurada i cinematogràfica. El llibre es va convertir en un referent cultural, es va signar a les aules, es va estudiar pel seu estil i es va debatre per la seva ètica. No sé si us vam fer llegir el periodisme, Jamila.
Sí, la vam llegir i a més vam dedicar inclús, crec que si no és una assignatura pràcticament d'història del periodisme en aquesta a Truman Capote i alhora va sorgir Truman Capote en una època on estava de moda el nou periodisme, que era aquests reportatges llargs i també introduint més narració. Doncs una mica és l'època, no?
Capote, la podeu veure per lloguer a Apple TV, Rakuten TV o Amazon Prime.
Van sortir dues pel·lícules paral·leles, pràcticament una altra amb Toby Lee Jones d'actor, que tampoc està malament, però aquesta potser és la que s'ha de veure. I finalment, la meva preferida, la número 1, és aquesta.
Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio.
Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. Quiere que salga en la edición de la tarde.
Graysmith, ¿no tiene que acabar la viñeta?
El asesino del Zodíaco ha llegado a San Francisco.
Otra carta.
¿Los niños que van al cole son un buen objetivo?
Se ha puesto un nombre.
Griego. Código Morse, signos astrológicos, los utiliza todos.
Me gusta matar a la gente porque el hombre es el animal más peligroso que existe.
¿Cómo se hace eso?
Me gustan los puzzles, los hago constantemente.
¿Algún sospechoso en firme?
Unos 90 cada hora, llevaré unos 500. Cuatro escenas del crimen y ni una huella que se pueda utilizar.
La policía no puede abordar. La película es Zodiac. No sé si l'heu vist, el director és David Fincher, un clàssic dels nostres temps. I l'elenc d'actors impressionant, Jake Gyllenhaal com a actor principal, Mark Ruffalo, que el citàvem abans, o Robert Downey Jr., entre altres. A veure, la majoria de les pel·lícules sobre periodisme segueixen els reporters, mentre resol en un cas, no? Treuen a la llum la corrupció o obliguen a que es faci justícia, d'alguna manera, que és quan tots ens aixequem i ens emocionem i aplaudim. Zodiac, que és de 2007, és tot el contrari. O sigui, tracta sobre la, diríem, com et pots tornar boig en una cerca d'una història que es nega a ser resolta. La pel·lícula segueix el dibuixant de San Francisco Chronicle, en Robert Graysmith, en Jake Gyllenhaal, mentre es va consumint per la cerca de l'assassí del Zodíac, obsessionat amb les pistes molt després que la policia i la premsa hagin passat pàgina. O sigui, és una història que la porta dins tota la vida. El veritable assassí del Zodíac fou una assassí en sèrie que va aterroritzar el nord de Califòrnia a finals dels anys 60 i principis dels 70, burlant-se de la policia i dels mitjans de comunicació amb cartes críptiques, codis i cridades telefòniques. Se li va atribuir la responsabilitat de múltiples assassinats, les forces de l'ordre mai van confirmar el número exacte i els seus missatges encara sovint incloïen estranyes amenaces i, diríem, endivinalles codificades. Malgrat una exhaustiva investigació, el Zodiac només va ser capturat, mai va ser capturat, i el cas segueix sent un dels crims sense resoldre més infames de la història dels Estats Units. Per tant, aquí és el que explica aquesta història, i amb el paper de Jay Gyllenhaal, és quan el periodista dedica tant de temps a una història i no en pot treure l'entrellat. I això és una cosa que un periodista ha d'assumir. Mm. O sigui, he viscut una cosa molt de prop, tal qual i cap, però les intencions... més enllà de les cinc preguntes, no? Què, qui, com, quan, on, doncs, per què, no? Això ja vindria després. Ja no resolen aquestes, imagina't altres qüestions circumstancials que queden pendents quan tu portes tota la vida. És una pel·lícula molt ben feta, és una pel·lícula molt xula, que fins i tot si no t'interessa el periodisme la pots mirar, perquè doncs ja és una assassina sèrie. I encara ara, els diaris, i jo, encara ara, tant, treuen una notícia de el Zodíac podria ser aquest home, o el Zodíac, un tio a la presó, diu que sí, que era ell el del Zodíac. Encara ara va sortint, amb el periodista que va fer tota aquesta cerca, ja mort i enterrat.
Zodíac, segons Carlos Boyero, sempre crític, en aquest cas la Lava, diu densa, obsessiva, rara i notable. La podeu veure per lloguer a Google Play, a Apple TV, Rakuten TV i Amazon Prime.
I és una pel·lícula que us recomano, que és una pel·lícula llarga, però que és molt xula. Altres que ens han quedat fora, que en podríem haver parlat, doncs, d'Insider, en aquest cas de Michael Mann, la pel·lícula doncs, que va amb Russell Crowe, que va, en aquest cas, el que va fer doncs, posar el focus en la indústria tabacalera i com doncs, un periodista va descobrir doncs, que efectivament el tabac matava, o El preu de la veritat, en aquest cas amb la història de Stephen Glass, això és a finals del segle passat, quan es descobreix que un periodista està publicant històries inventades, i el New York Times, potser el diari més famós del món. I aquí, doncs, avui en dia hi ha molta gent que es diu periodista i ja en el punt més grotesc, no en aquest cas, perquè sí que era periodista, però en el punt més grotesc hi ha gent doncs, que dins del periodisme englobem tota mena doncs, d'impostors. I també, doncs, diríem, Matar el missatger, a una pel·lícula que està a Movistar Plus, en aquest cas, basada en la història del periodista Gary Webb, que va posar en evidència les connexions de la CIA amb el món de la droga, un thriller molt, molt guapo, i també doncs, posaria el desafiament Frost contra Nixon sobre l'entrevista. Ara hi ha un documental molt xulo a Movistar sobre els altres, sobretot quan Frost, no només amb Nixon, sinó amb altres persones, va fer cara a cara, no? Amb màxima audiència, doncs, tenia doncs, la responsabilitat d'intentar treure la veritat doncs, a les persones que tenia al davant. La més famosa és Nixon, però hi havia moltes altres.
Ens quedem amb aquest top 5 del rànquing de pel·lis i sèries recomanades sobre el periodisme d'en Bernat. En el número 5, Spotlight. En el 4, The Wire, la sèrie. En el 3...
The Wire, la cinquena temporada.
Tots els homes del president. En el 2, Capote. I en el número 1, Zodiac.
Molt bé, dimecres més.
Tot seguit, parlant de futbol aquí al de Farafar de Ràdio Vella.